escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Obriem les finestres de Bat a Bat del nostre bisbat i de la vostra sintonia per fer arribar tot allò que avui hem preparat amb aquest nou programa.
Vidal i Barraquer. Si moro a l'exili, desitjo que les meves despulles siguin traslladades a Tarragona juntament amb les que s'hagin trobat del meu mai oblidat bisbe auxiliar. Aquest desig del cardenal Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, del qual el passat 13 de setembre s'escaigué el 75è aniversari de la seva mort, pogué fer-se realitat als 35 anys del seu traspàs i, dissortadament, només en part, atès que les despulles del seu estimat bisbe auxiliar, Manuel Borràs, a data d'avui encara no s'han pogut trobar. Vidal i Barraquer nasqué a Cambrils el 3 d'octubre de 1868. D'aquest esdeveniment acabem de commemorar-ne igualment el 150è aniversari. Consagrat bisbe el 26 d'abril de 1914, tingué com a primer destí una diòcesi de Solsona que encara bregava per recuperar de ple dret la seva singularitat. L'any 1919 és destinat a Tarragona, la seu primada. Aquí, durant la dictadura de Primo de Rivera, defensarà la separació de l'Església de l'Estat i mantindrà la llengua catalana com a vehicle de predicació i d'expressió. A l'esclatar la Guerra Incivil, gràcies a la intervenció de Ventura Gassol, conseller de Cultura de la Generalitat Republicana, podrà fugir cap a Itàlia. Quan aquesta és ocupada pels nazis, es traslladarà a Friburg, Suïssa, on residirà a la cartoixa de Valsainte fins a la seva mort. Vidal i Barraquer fou l'únic mitrat de tot l'Estat espanyol que va negar-se a firmar la Carta Col·lectiva dels Bisbes de l'1 de juliol de 1937, que donava a l'aixecament militar la trista categoria de cruzada. Aquest gest valent i coherent el feu proscrit del dictador Franco, que va impedir que pogués tornar a Catalunya fins i tot després de la mort. Però atorgaria a Vidal i Barraquer, per boca del seu biògraf mossèn Ramon Muntanyola, l'honrós títol amb el qual serà recordat per sempre més, el de Cardenal de la Pau. Un dels artífecs que propiciaren el retorn de les despulles del Cardenal de la Pau fou el doctor Josep Ponigol, que d'ençà la seva arribada a Tarragona l'any 1971 se l'hauria marcat com un dels seus objectius prioritaris. Efectivament, el 15 de maig de 1978, dilluns de Pasqua a Granada, les despulles de Vidal i Barraquer retornaven a casa en olor de multituds. Primer passaren pel seu Cambrils natal per arribar després a la catedral tarragonina, on milers de persones finalment pogueren retre-li el merescut homenatge després d'un llarg i ignominiós exili. Mossèn Ramon Muntanyola, poeta i escriptor, que el règim havia igualment batejat per catalanista, esdevindrà profeta en sentenciar el final del seu poema Visita a Suïssa amb aquests versos. El que no han fet l'ocell i l'ona, l'amor que ho canti a plena veu. El cardenal de Tarragona retornarà a la seva seu. Francesc Balcells i Llobera.
Notícies del Bisbat.
Imma Abadías, nova directora de les llars del seminari.
Imma Abadías és des de fa poc la nova directora voluntària de les llars del seminari, en substitució de Montse Claveria, que ha deixat el càrrec després de 3 anys al front de l'entitat. El seu comiat ha coincidit amb la finalització de la primera etapa del projecte, atès que ja s'han renovat les primeres famílies que van entrar-hi a viure. La Junta del Patronat de les Llars del Seminari va agrair a Montse Claveria la seva dedicació durant aquests primers anys, 6 des del seu funcionament i altres 3 com a directora. A la vegada va donar la benvinguda a la nova directora, Imma Abadías, desitjant-li els millors encerts.
Lleida celebra la festa del Beat Francesc Castelló.
Aquest passat 28 de setembre es va celebrar la festa del Beat Francesc Castelló, així com la commemoració del 82 aniversari del seu martiri, que va tenir lloc a Lleida en la Diada de Sant Miquel. L'Eucaristia celebrada a l'Església de Sant Pere va ser presidida pel bisbe Salvador i solemnitzada per la Coral del Carme de Lleida, amb la participació de la Delegació de Pastoral de Joves. El dia de Sant Miquel es va celebrar l'Eucaristia a la Capella del Cementiri, presidida pel pare Jaume Sidera, claretià, i concelebrada per mossèn Joan Ramon Ezquerra, director del Secretariat per a les Causes dels Sants, i mossèn Gerard Soler, vicepostulador de la causa de canonització del Beat. Al finalitzar, es va fer l'ofrena de flors a la fossa comuna dels màrtirs, on reposen les despulles del Beat Francesc Castelló, del bisbe màrtir Salvi Ulls i d'altres 14 beats i màrtirs lleidatans.
Pregària interreligiosa per la pau.
La Delegació d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós del Bisbat, juntament amb altres grups i confessions religioses, van participar el passat 4 d'octubre, festivitat de Sant Francesc d'Assís, en la 17a Pregària Interreligiosa per la Pau. L'acte va tenir lloc a l'Auditori Enric Granados. La pregària va ser conduïda pel grup de la Fraternitat Blanca Universal. Hi van participar també representants d'altres tradicions religioses. El lema va ser «Cal despertar la pau en el cor dels joves».
Formació permanent de prèveres sobre els pares d'Església.
Els prèveres de la diòcesi van assistir els passats 27 i 28 de setembre a la Casa de l'Església Acadèmia Mariana per participar en unes jornades formatives que cada any se celebren per aquestes dates. Van comptar amb la participació també del bisbe Salvador. El tema d'estudi va versar sobre els sants pares de l'Església. I els ponents van ser mossèn Joaquim Blas, de la nostra diòcesi, i mossèn Joaquim Pasqual, sacerdot de València. Després de les sessions, tots els participants van compartir un sopar.
L'entrevista.
Iniciem l'espai dedicat a les delegacions per conèixer la seva tasca en la pastoral de la diòcesi, coordinant iniciatives i accions i concretes als àmbits específics que tenen ells encomanats. Per tant, és dintre del que nosaltres fem en aquest debat abat començar, per la meva part, les delegacions, amb aquest mes missioner, amb la delegació de missions, i per saber com ho fan i com ho fan arribar als altres que tenen la necessitat o l'obligació de treballar en aquest àmbit de les missions. Tenim amb nosaltres, i li agraïm, perquè sé que aquest mes precisament és un gran mes de feina i sobretot després de l'inici de les vacances, a la senyora Eva Jorge, a la Eva, que és la tècnica de la delegació a Lleida. Hola, Eva.
Hola, molt bona estona.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. I avui és un dia especial dins de les delegacions, perquè tenim la sort, ja que tocava la delegació de missions, de tindre el testimoni d'un missioner lleidatà actualment a Bangladesh, que és el germà marista Xavier Bometó. Gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, moltes gràcies per l'invitació.
I doncs parlem-ne. Eva, què feu a la delegació? Com ho feu?
Això és una bona pregunta, Mari.
Bueno, és per començar.
Què fem? Fem moltes coses a la delegació de missions.
I a vegades no ho sembla,
i no ho sembla, però treballem dur. A la delegació intentem, sobretot, promoure i sensibilitzar el que són les missions, no? Sobretot donar a conèixer a nivell diòcesis el que és, què vol dir ser missioner, què vol dir fer missió, què és la missió Gentes, com es comença, i intentem fer-ho a través de les campanyes que tenim a través de OMPs, de les obres missionals pontifícies, com ara el Domum, no? I que es podríem dir que és la campanya més important i la que més es coneix. A part d'aquesta, tenim també Infància Missionera i Vocacions Natives. Intentem, sobretot, treballar amb les parròquies, intentem treballar amb les escoles, amb els moviments, perquè nosaltres des de la delegació creiem que no té sentit treballar sols. Els nostres missioners no poden estar sols, s'han de sentir arropats per nosaltres. I el que intentem és això, és donar a conèixer. a la diòcesi.
I aquí adreceu, encara que quasi bé ho has dit, sí, ara, la vostra tasca i, per tant, les vostres propostes de diferents accions, a més, diguem-ne, de la part generalitzada de les parròquies, però especialment dic jo que serà a les escoles i als moviments juvenils.
Sí, intentem primer donar-ho a conèixer sobretot als rectors, no?, a les parròquies, a través d'enveix fer aquesta feina cap a tota la comunitat. O sigui, nosaltres intentem treballar i donar a conèixer dins de les diferents realitats que tenen a cada parròquia. Perquè, clar, tampoc no podem generalitzar. No hi ha les mateixes realitats en parròquies de poble que en les parròquies de ciutat. Llavors, intentem fer treballar dins de la realitat que, i el que ens demanen ells, eh? Igual que les escoles. Cada escola és un món, cada escola té les seves maneres de fer. Doncs nosaltres intentem treballar amb les diferents pastorals amb el que ells ens demanen.
I per conèixer millor aquestes propostes, la més immediata, que és l'any 2018, quin ha estat el lema de la delegació de missions i, per tant, la proposta concreta dins d'aquest projecte?
Aquest any el lema és Canvia el món. És un lema molt, crec que molt adient per missions, no? Perquè tots sembla que no fessem res, però tots en el nostre petit gra de sorra que podem canviar aquest món, sobretot començant per uns mateixos, no? I recordem que és el lema a nivell mundial, del Domus.
Després preguntarem si realment arriba a tot arreu a nivell d'aquesta delegació de missions, però que sí que sabem és el que teniu un contacte, si més no humà, amb tots aquells que poden rebre la vostra salutació i la vostra estima. Eva, més o menys quants lleidatans, o concretament, quants lleidatans tenim com a missioners pel món?
Ara mateix, com a missioners, tenim uns 29 missioners arreu del món. I després, durant tot l'any, tenim gent que fan petites experiències missioneres, sobretot més a l'estiu. Tenim joves que marxen en diferents o bé congregacions o bé ONGs, vale, que tenen missió en algun país, i tenim aquests joves, i no tan joves, tenim gent ja de mitjana edat, que cada vegada també s'està donant una miqueta i s'obre als altres.
Hauríem d'aprofundir en un altre programa, ja que avui tenim el Xavier i doncs val la pena gaudir de la seva experiència personal, però hauríem de, en un altre programa, fer una mica més de menció directa de com es pot arribar amb aquesta possibilitat de ser missioner per un temps o per una data concreta i saber també els resultats que això porta, ja no a nivell personal, que alguna vegada hem convidat aquí al programa alguna d'aquestes persones, sinó saber com després se pot reflectir amb la realitat missionera del món, no? Veure aquesta dinàmica important de que la vida surt més enllà de nosaltres. Però, com et deia, Eva, tindré el Xavier Bometón aquí.
Però això, Mari, t'insto, que ho fem. Sí? Algun dia sí, perquè des de la delegació tenim novetats i seria bo donar a conèixer pues tot això.
És molt important perquè aquesta és la nostra realitat, perquè el que fa una delegació i què és el que ha de fer ja ho sabem. El que no sabem és com ho feu i com ho treballeu. Doncs ara, gràcies, Xavier, per estar amb nosaltres, per estar a Lleida. I doncs aquesta és la pregunta. Voldríem parlar de moltes coses i no ho sé el temps que tindrem. Concretament ara estàs com a missioner a on?
Estic a Bangladesh.
I per què?
Per què estic a Bangladesh? Per seguir la crida que el Papa ens va fer abans de començar aquest tercer mil·lenni i va fer a tot el món d'intensificar la nostra Església Catòlica amb els llocs d'Àsia, al continent asiàtic, que per reforçar les minories cristianes en aquest continent.
Quina és la realitat social i religiosa de Bangladesh i concretament de la zona on estàs treballant tu?
Bé, estem parlant d'un país amb molta densitat de població, són 160 milions d'habitants, 165 milions d'habitants, amb un espai molt reduït de 148 quilòmetres quadrats, són dels països de més densitat de població. La pobresa és del 70%, i la realitat religiosa és de la majoria musulmana, hi ha el 86% de musulmans en el país, un 13% més o menys d'hinduistes i la resta entre altres religions. Els catòlics som 0,3%, un mig milió de catòlics en Bangladesh.
Per exemple, tu un dia festiu que vas a la celebració de l'Eucaristia, quantes persones podeu estar amb aquella, seguint aquella Eucaristia, aquella missa, al centre més gran que vosaltres us reuniu?
Els cristians estan en diferents llocs de Bangladesh, no estan esparcits per tots els llocs. La nostra diòcesi és la segona més gran que té el país. A una missa de diumenge hi ha dues misses al diumenge, una al matí i una a la tarda. Aproximadament hi haurà 200 persones a la del matí i 200 persones a la de la tarda, no? Amb una població que no hi ha masses cristians. La majoria dels cristians són practicants.
La realitat, per tant, és esperonar els que t'estem escoltant per reconèixer que si les nostres facilitats són moltes més a l'hora de complir amb un precepte o a l'hora de fer una pregària o a l'hora de tensar-nos en aquesta realitat que és, sense dubte, l'Eucaristia, pues, potser haurem d'aprendre. Ens estem quedant una mica curts, perquè suposo que allà la gent, per anar, per exemple, amb aquella missa, doncs ha de fer uns passos molt més complicats que els que podem fer cada un de nosaltres a la nostra parròquia més propera.
Sí, hi ha gent que ve caminant dues hores per arribar a aquesta missa, no? I aleshores, jo un dia li vaig preguntar al mossèn com és que fa l'homilia tan llarga, no? Potser de 20 minuts o més. I diu, home, si hi ha unes persones que venen dues hores caminant per arribar i dues hores per anar, arribar al seu lloc de nou, doncs necessitem una missa d'una hora, perquè si no la gent massa temps caminant per una pregària molt curta, no? I realment la gent ho viu això amb molta devoció.
Què feu els germans maristes amb aquella part del món?
Bé, amb aquesta realitat social de pobresa hi ha una part d'aquesta realitat que és els treballadors dels camps de te. I nosaltres estem allà ajudant els fills dels treballadors del camp de te. Hem obert una escola per a aquests nois i noies d'aquests camps, nois i noies que són musulmans o catòlics o cristians o hindús. La nostra escola té professors hindús, musulmans i cristians. I aquesta escola és perquè hi havia 30 escoles cristianes de 30 camps de treball de té diferents i lluny d'un de l'altre, i vam pensar que era un bon servei donar amb aquests nois i noies dels treballadors de camp de té que estan guanyant, treballant més de 8 a 10, treballant 8 a 10 hores als camps de té, estan guanyant menys de un euro al dia. Mm-hmm. I aleshores vam pensar que era un bon servei per aquests nois, no? Perquè si no arriben a les grans ciutats i estan mal preparats i arriben amb bullying, perquè ells també els costa parlar el Bangladesh, el bengalí, i estan mal preparats i en males condicions i en un any es desesperen i se'n van.
Mira, precisament l'idioma és un dels hàndicaps que existeixen a l'hora de viatjar, a l'hora de fer turisme, a l'hora de treballar, i suposo que a l'hora de missionar, perquè realment, doncs, allà, bueno, el Xavier és de Lleida, és català, perquè no has perdut gens el català, encara que fa tants anys que voltes pel món, també és una dificultat i una possibilitat, però allà, exactament com us enteneu?
Bé, doncs allà la comunitat marista, que som germans de la Índia, hi ha un germà de la Índia, hi ha un altre germà de Filipines, hi ha un altre germà de Zàmbia, d'Àfrica, i dos germans més d'Espanya.
O sigui, cada un nascut a la seva regió, a la seva comunitat, sí, a la seva experiència personal, i arribeu allà...
I hi ha una llengua comuna, que és l'anglès.
Yeah.
Amb l'anglès tenim que treballar junts. Però, és clar, estem treballant amb la gent de fora, jo en concret estic treballant amb els nois que volen descobrir la seva vocació, marista o no, aleshores significa, doncs, tenim que parlar un altre idioma, que és el bengalí. Amb totes les seves dificultats, però ens hem d'entendre, no?
I és fàcil?
El bengalí és difícil, mm-hmm. És totalment diferent a nosaltres. Per exemple, per dir jo t'estimo, és a mi toma que valo baixa. Molt diferent, no?
I per escriure ja no et dic. I
per escriure les lletres totalment diferents. Només cal entrar en Facebook o en internet i posar bengalí, totes les lletres són diferents. I les pronunciacions també, o sigui, hi ha diferents pronunciacions, diferents tonalitats. I és complicadet, sí.
A vegades li dic al Xavier, caldria veure per un foradet, perquè amb el lo lleidatà, amb una mica de, potser, de so aragonès que a la nostra família hem tingut en anglès, i per anglès traduir-lo al bengalí, doncs deu de ser molt divertit. Però un dia un company del Xavier Bombetón li deia, ja s'entén el Xavier per allà, i em deia, tu creus que necessite dominar del tot l'idioma? Amb una rialla i una abraçada ho té prou. Sí, però això no serveix per ensenyar després, no?
No totalment, però sí que és veritat que la gent t'entén més pel llenguatge del cor que a vegades pel llenguatge vocal, no? Si ho dones una abraçada, un somriure, i fas treball amb els altres, o sigui, nosaltres com a cristians treballem amb els musulmans i amb els hindús en obres socials.
Per això et anava a preguntar, com admeteixen si hi ha tan poc percentatge cristià que vosaltres estigueu treballant allà? És un perill?
La gent s'estima. Clar, sempre hi ha gent que potser no es coneix i pot fer alguna cosa malament, no? Però la gent s'estima, veu que donem un servei als nens, als seus fills, i qui no estima el que està ajudant al fill, no? Tenim hospitals, tenim centres d'acollida, sobre els cristians som persones que el que és social ho fem bé, no? Ho intentem treballar pels altres. I això el món musulmà pues, veu que no és una religió per convertir musulmans, que no és aquesta intenció, sinó és una religió que ajuda els altres, no? Estimar a un mateix, estimar els altres, és el comandament de Jesús, no?
Jo sé que la Eva té molta cura i la delegació de missions d'aquí de tindre de quan en quan un contacte amb els religiosos que tenim fora, homes, dones, sacerdots, missioners, i que ho fan molt bé, i que suposo que és una alegria quan rebeu algun paquetet d'aquí de la delegació de missions.
Doncs sí, hi ha un moment que és pel Domun que vosaltres doncs, envieu, crec, una carta o un moment de contacte. I hi ha un altre moment que és pel Nadal, a vegades arriba una miqueta tard, però sí, pel Nadal, i que rebem un torró, també una carta del senyor Bisbe, una agenda. És bonic, veure que no estàs sol, que la delegació de Lleida doncs, està al teu costat. I per una altra part, per exemple, una monja d'allà em va donar dos estoles, no?, per portar aquí, i les va fer ella mateixa, perquè sap de l'estimació de la delegació de missions de Lleida en relació amb Bangladesh. I els he portat dues estoles. I també cada any, quan vinc aquí, o cada dos anys quan vinc aquí, doncs una visita obligada és saludar el senyor Bisbe. En aquest moment era el senyor Bisbe Salvador. Aleshores, ara acabo de fer una entrevista amb ell, de dir-li hola, bon dia, com esteu?
Ha quedat entusiasmat. I quasi volia anar cap allà, però han arribat els dos a la conclusió de que segurament el calendari també fa un pes. Eva, si t'ha acut alguna cosa que li vulguis preguntar directament al germà Xavier?
No, bueno, en principi les comunitats allí, a Bangladesh, són petites comunitats.
Les Les Marisses són dues comunitats. Una que ha estat treballant, estem iniciant una escola de 6è de primària, 7è de primària, i arribarà fins a l'any de C de primària, no? I és una comunitat marista de tres germans. I una altra comunitat de tres germans que estem en la part de lo que és vocacional. Estem tractant amb els joves que volen trobar un sentit a la seva vida. I alguns d'ells, doncs, hi ha maristes. Per exemple, dels que han passat per les meves mans en 6 anys, hi ha un que ja és marista, ha fet els primers vots, hi ha un altre que és novici, hi ha dos que estan de postulants i dos enguany que estem treballant per arribar en aquesta etapa del postulantat. Sí, hi ha vocacions,
No hi ha vocacions, hi ha vocacions.
Però sobretot hi ha vocacions per la vida. O sigui, jo el que intento és no agafar vocacions per maristes, sinó gent que pugui estar contenta amb la seva vida, que sigui feliç i pugui fer feliços als altres, no?
I continuarà la Maristes, la Congregació Maristes, tenim presència allí.
Tenim l'obligació moral i de religiosa de continuar. O sigui, la nostra intenció és continuar per sempre.
I per cloure aquesta trobada amb la delegació de missions, demanaria, com sempre, que siguin vostès, que seáis vosotros los invitados, els que digueu la última frase, perquè arribi també una mica com a testimoni als que ens estan escoltant. Eva.
Jo diria que tots podem canviar el món i el nostre petit gra de sorra farà una gran platja.
Xavier.
Una frase en bengalí. Ishor amake ashirvat kore, que vol dir Déu ens beneeixi.
Doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i als nostres oients també. Fins a propera.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Jornada de formació missionera.
La delegació de missions del Bisbat de Lleida ha programat pel curs 2018-2019 un cicle de formació de caràcter missioner amb una durada de 3 sessions. L'objectiu és facilitar un itinerari formatiu per poder ajudar a despertar la dimensió missionera en la infància, adolescència i edat adulta. La primera sessió serà el 13 d'octubre de 10 del matí a l'Acadèmia Mariana. Us podeu inscriure a l'adreça delegacionsmissions@gmail.com.
Celebració eucarística de l'Hospitalitat de Lourdes.
El centre de Sant Joan de Déu d'Almacelles acollirà el proper diumenge 14 d'octubre una celebració eucarística de l'Hospitalitat de Lourdes. Serà a les 12 del migdia.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
El treball de gent. Benvolguts diocesans. L'Església, compromesa amb el treball de gent, ens convida a la consideració d'aquest assumpte en un dia concret marcat en el seu calendari, avui mateix. És un tema complex, el que ens suggereixen que abordi en un d'aquests comentaris setmanals els responsables de la pastoral del treball a la nostra diòcesi. Parlar del treball de gent obliga a considerar alguns conceptes de forta implantació en aquesta societat occidental. La feina, el salari, el capital, el benefici... També obliga a mirar almenys els dos últims segles de la nostra història. És complex i té moltes causes i conseqüències. En el meu cas, inexpert en sociologia o en economia, ja sigui micro o macro, amb poca experiència en relacions laborals o en administració de recursos humans, m'atreveixo a donar uns consells, basant-me en els ensenyaments de l'Evangeli i en la doctrina social de l'Església. Molts entesos en pastoral obresa i en documentació produïda per l'Església situen el concepte de treball de gent en el discurs que, amb motiu del jubileu dels treballadors, va dirigir el papa Sant Joan Pau II l'1 de maig de l'any 2000. Després, el papa Benet, en la seva encíclica Caritas in Veritate, significa una feina que en qualsevol societat sigui expressió de la dignitat essencial de qualsevol home o dona. Una feina triada lliurement, que associa efectivament els treballadors al desenvolupament de la seva comunitat. Una feina que faci que els treballadors siguin respectats, evitant tota discriminació. Una feina que permeti satisfer les necessitats de les famílies i escolaritzar els fills. I tantes altres coses. El papa Francesc ha parlat moltes vegades d'aquest tema en els 5 anys últims del seu pontificat. I ho fa, com té costum sempre, amb molta claretat. Les seves paraules sempre colpegen la nostra consciència adormida i ens ajuden a preguntar-nos, tant si contractem com si som contractats, si valorem a l'altre en la seva dignitat humana i acompanyem la seva tasca utilitzant la llibertat, la justícia i la caritat. Com veieu, el tema és complex. El meu únic consell per a tots, i per a mi el primer, es reduiria a no teoritzar molt i a practicar més intensament la caritat cap a l'altre. Siguem subjectes del canvi i no ens esgotem en les crítiques, de vegades despietades, que fem cap als altres. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe.
Octubre, mes missioner per excel·lència. Per això avui el nostre espai central ha estat dedicat a la delegació de missions. Moltíssimes gràcies per estar amb la nostra sintonia i rebeu salutacions cordials des de Lleida.